Doctora Campins, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara, de seguida li pregunto per Lleida, li pregunto per l'Hospitalet, quines sensacions té i quines dades té, evidentment, sobre el terreny i cap on podem anar. Però el que apuntava el Josep Lluís Martí sobre la base del sistema de rastreig i de contacte, creu que sap que hi ha prou bon sistema ara mateix? És insuficient? Fins a quin punt és insuficient?
Bé, el sistema de vigilància que hi ha en aquests moments de salut pública, concretament el sistema de vigilància dels casos i el rastreig dels contactes, és totalment insuficient. El que és la detecció de casos es fa correctament i probablement sí que tenim ja els recursos necessaris, perquè això s'està fent des d'atenció primària. Tots els equips d'atenció primària disposen ja per poder fer tècniques els laboratoris per poder fer tècniques de PCR i es poden fer proves de totes les persones que venen amb símptomes, igual que abans pues, només ho fèiem a urgències dels hospitals, ara es fa pues, també atenció primària. Per tant, aquest no és un tema que des del punt de vista sanitari ens preocupi, però sí que ens preocupa moltíssim el tema del seguiment dels contactes. No hi ha suficients persones, rastrejadors, per dir-ho d'alguna manera, que estiguin fent aquest rastreig de contactes. Potser bueno, es va pecar d'il·lus una mica fa un parell de mesos, pensant pues, que els brots, tots aquests brots que estem veient ara, pues, no hi serien, que realment tindríem una segona onada a la tardor i que donaria temps a preparar-se. I ja hem vist que això no és així, i en aquests moments pues, aquestes 100 i poques persones que hi ha a Catalunya per fer seguiment de tots aquests contactes és absolutament insuficient i s'hauria de ser molt àgil en instruir o formar a professionals per fer això. No cal que siguin metges, vull dir, o no cal que siguin epidemiòlegs, ho poden fer qualsevol persona que rebi una formació bàsica per saber què ha de preguntar i quins consells ha de donar. O sigui que jo sé que, per exemple, el Departament de Salut fa cosa d'uns 15 dies o 3 setmanes va ofertar una contractació d'epidemiòlegs o d'especialistes en medicina preventiva per incorporar-se als equips de vigilància epidemiològica. Em sembla que van ofertar pues, fins a 120 o 130 places, però és que en aquests moments a Catalunya ni arreu d'Espanya hi ha especialistes en epidemiologia o medicina preventiva que no estiguin treballant, o sigui que això és impossible que puguin cobrir aquestes places amb aquest perfil de professionals. Per tant, es poden agafar infermeres, es poden agafar tècnics de salut, estudiants de medicina, estudiants d'infermeria, formats, i és una formació bàsica, això es podria fer. Però no pot ser que a dia d'avui, amb els rebrots que tenim, només hi hagin 150 o 180 persones fent rastreixos, no pot ser.
Quanta gent hauria d'haver-hi, senyora Campins?
Bueno, pues, jo no puc dimensionar en aquest moment el número de persones, però ja diria que més de 2.000 persones hi haurien d'haver-hi.
Més de 2.000 rastrejadors hi haurien d'haver-hi ara mateix?
Bueno, en aquests moments no, però s'hauria d'estar preparat perquè n'hi haguessin més de 2.000. Per donar resposta a el que hi ha ara i a tot el que pugui venir, que el que pugui venir doncs es preveu que és més que el que tenim en aquests moments. O sigui que en aquests moments, si en tenim 180, doncs potser ja n'hauríem de tenir 400 o 500 i així doncs, progressivament anar augmentant per si van augmentant el número de brots.
Que estem tan lluny de les xifres que hauríem de tenir de rastrejadors, a vostè li sembla una negligència?
Bueno, a mi em sembla que ja des de que es va acabar tota la fase, podríem dir, forta de la pandèmia, s'hauria d'haver treballat en contractar o en formar persones per poder fer aquesta tasca. Per exemple, un altre aspecte important, si en aquests moments no és el Departament de Salut o el govern prou àgil per contractar aquestes persones. Jo la setmana passada, per exemple, pues, vaig oferir amb una persona del Departament de Salut perquè Em consta que amb companys ho hem parlat, des del punt de vista dels hospitals i des del punt de vista d'atenció primària, nosaltres podríem ajudar a fer aquest rastreig. És a dir, els casos que diagnostiquem als hospitals, nosaltres doncs, podríem encarregar-nos, en aquests moments són pocs els casos que tenim, no sé, a Lleida, però a la resta d'hospitals són pocs els casos, doncs nosaltres ens podríem encarregar amb els professionals que hi ha en els hospitals, doncs, reorganitzant-nos de tal manera per nosaltres poder fer el rastreig d'aquests contactes dels casos que detectem en els hospitals. I atenció primària també em consta que hi ha determinats centres d'atenció primària a Catalunya que ja en part ho estan fent ells perquè estan veient que els casos que diagnostiquen, els, com que són pacients que coneixen, perquè són pacients de la seva àrea, doncs els hi van i els hi diuen no, és que mira, encara no m'han trucat i què he de fer i tal. Llavors ells mateixos estan fent aquest seguiment d'aquests contactes i per tant hem posat sobre la taula en el Departament de Salut que podem ajudar a fer aquesta tasca.
I què els han dit?
Cadascú amb la mesura que pugui, que ja ho valoraran.
Quan fa d'això?
5 dies. Més o menys.
I no han rebut resposta, eh?
No, que ja ho valoraran. Que sí, sí, que ho tenen previst, que estan esperant a veure si poden contractar més gent i que si no poden augmentar, pues que sí, que aquesta és una via que contemplen.
Senyora Campins, també per entendre'ns, quan parla de rastrejadors, jo crec que també és bo saber-ho, estem parlant de persones que van a fer la recerca dels contactes d'un positiu o són els que controlen que aquells positius no surtin de casa i els van trucant de tant en tant per dir on sou, què esteu fent, esteu bé, tot això, o són, des d'un punt de vista epidemiològic, estan fent un rastreig per buscar el punt zero per entendre els de salut pública, per entendre'ns. No? Són rastrejadors diferents, de perfil diferent, això?
A veure, en aquests moments hi ha, per lo que jo conec, vull dir, tampoc tinc la informació completa, però per lo que jo conec hi han dos tipus de rastrejadors. El que són els epidemiòlegs, els tècnics de salut pública, que aquests estan dintre del que són els dispositius de salut pública del Departament de Salut i que estan distribuïts per tots els territoris, i aquests són els que fan la identificació, o sigui, el primer pas, diguéssim, no? Ells valoren aquell cas, quins contactes té, i llavors el que és el contactar amb aquests contactes i donar-los les instruccions de lo que han de fer i tal, això és les persones que estan contractades per Ferrovial. Aquestes altres persones són els que van contactant amb cada un d'aquests contactes que els hi han passat des de Salut Pública i llavors ells són els que fan, els hi donen les instruccions. I aquest seguiment periòdic sí que es fa, doncs cada 2-3 dies o cada 4 dies es va contactant amb aquest contacte i se li va dir aviam com està, si han aparegut símptomes, si segueix en quarantena, sobretot que no surti, se li van reforçant les instruccions. Mm. El que passa que en aquests moments, concretament a Lleida, probablement a Barcelona i a la resta de Catalunya, excepte el Segrià, sí que hi ha capacitat de moment per anar fent tot això, però el Segrià no. Allà no poden seguir cada dia, que és l'ideal i el que està contemplat en els protocols, que en les primeres 24 hores de detectar un cas s'ha d'haver fet el cens de contactes i s'ha d'haver trucat a tots els contactes. Això allà, per volum de casos que hi ha i per lo difícil que està siguent contactar amb tots aquests casos, pels problemes que ja sabem de tipus social, laboral, doncs les persones que estan fent aquest seguiment no tenen capacitat, perquè són poques, de poder seguir en les primeres 24 hores o contactar en les primeres 24 hores a tots aquests contactes i donar-los les recomanacions pertinents.
Sàpiga que m'estan arribant molts missatges de diversos punts i quan estava vostè comentant que no cal una formació molt, molt amplíssima per fer aquesta funció, que poden ser joves, que poden ser estudiants, que pot ser tècnics de salut, que pot ser infermeres, vull dir que no cal que siguin exclusivament epidemiòlegs. M'arriba un missatge també des del món farmacèutic dient potser els farmacèutics podríem ajudar també en això.
Pues sí, sí, sí. Jo crec que perdonin els farmacèutics, que no els he nomenat, però estan plenament capacitats per poder-ho fer. És que és fer una formació d'unes hores i ja està. És que no té més complicacions que això.
Sobre aquest aspecte, senyora Campins, i de seguida insisteixo, li pregunto per Lleida, que segurament és del més transcendent, però, home, és bo saber què és el que ha passat, perquè portem una setmana amb confinament al Segrià i sembla que podríem, hauríem d'estar prenent dels errors que s'han comès en les últimes setmanes, no? Quan arribi l'època de la grip, és a dir, com pot complicar-se aquesta situació del rastreig quan arribi, diguem-ne, la campanya i es barregin, diguem-ne, els conceptes, coronavirus per una banda i la grip per una altra?
Bueno, pot ser una època molt complicada perquè realment la sintomatologia d'una infecció i de l'altra són molt similars, però en canvi epidemiològicament sabem que es comporten de manera molt diferent. Per tant, és imprescindible el poder fer un diagnòstic etiològic, així com fins ara pues, la grip es diagnosticava pues, simplement pues, per diagnòstic clínic, és a dir, no es necessitava en la majoria dels casos una prova diagnòstica, fer pues, una PCR o fer una analítica per determinar si aquella persona tenia grip, i moltes vegades era un diagnòstic sindròmic. Ara seria necessari, perquè, esclar, si no ho fem així, doncs hi hauran casos de coronavirus que quedarien com si fossin grips. S'està treballant ja en aquests moments amb uns tests, el que en diem doncs una PCR multiplex, en què es poden determinar diversos virus amb aquesta PCR al mateix temps, no? El virus de la grip, el SARS-CoV-2 en aquest cas, no? També pues, el virus respiratori sincitial, que és un virus respiratori que afecta tots els hiverns als nens, no? Llavors, si això ho tinguéssim disponible a la tardor, que segons alguns microbiòlegs ja hi ha laboratoris que ho estan desenvolupant i que és molt probable que a la tardor ho tinguem, pues això seria una eina molt bona per poder diagnosticar pues, tant des dels centres d'atenció primària com els hospitals si aquella persona té una grip o té un coronavirus, i per tant prendre les mesures d'aïllament i les mesures de control que siguin necessàries.
Ara que parlava de la campanya de la grip, recordo que fa una setmana o 15 dies que vam entrevistar la consellera de Salut, ens anunciava que sens dubte s'avançaria la campanya de vacunació. Això també afecta els hospitals. No sé si li consta que de quan pot començar aquesta campanya i fins i tot si els hospitals estan a punt per fer tota aquesta campanya, o els centres de salut, en tot cas.
Sí, en principi la campanya de vacunació començaria pues, a partir del 15 d'octubre, perquè la data, o sigui, això ve molt condicionat per la data en què el Departament de Salut, en aquest cas, rebrà les vacunes dels laboratoris fabricants i, per tant, les podrà distribuir a nivell de tots els centres sanitaris. Sembla que serà al voltant del dia 10 o 11 d'octubre quan arribaran totes aquestes vacunes, i si la cosa no es retrasa, pues, el Departament de Salut té previst que a partir del dia 15 ja podrien estar distribuïdes a nivell de tots els centres i podrien començar a vacunar.
És prou d'hora, senyora Campins? 15 d'octubre?
Bé, és que tampoc sabem exactament. De cara a la grip, sí, perquè la grip normalment tots aquests darrers anys ha començat a finals de desembre, primers de desembre. El pic màxim de la grip l'hem tingut al febrer, o sigui que si treballem amb una perspectiva com hi ha hagut aquests darrers anys, en principi hauria de ser suficient començar a partir del 15 d'octubre. El que és molt important és, sobretot, que hi hagi molta conscienciació ciutadana de què ens vacunem tots de la grip. Totes les persones pues, que tenen més de 60 anys, totes les persones que tenen alguna patologia de base, que pensem que aquestes patologies de base són pràcticament iguals. Les que condicionen més risc de fer complicacions de la grip són les que també condicionen més risc de fer complicacions del Covid. Per una banda, l'edat, i per altra, tot el que són les malalties cròniques. Totes aquestes persones aquest any s'han de vacunar més que mai. Els professionals sanitaris hauríem d'arribar a cobertures pues, pràcticament del 100% dels professionals sanitaris. I a les persones més grans de 60-65 anys hauríem d'arribar a un 70%. L'any passat, per exemple, vam arribar a un 50%. O sigui que, sobretot, molta conscienciació. I a mi m'agradaria aprofitar, pues, ara que m'està sentint molta gent, doncs que aquest any ens conscienciem molt de que és molt important vacunar-nos de la grip, perquè tampoc sabem el que passarà si amb una persona es coinfecta pels dos virus, pel virus de la grip i pel SARS-CoV-2.
Això pot passar alhora?
Això podria passar, sí, això pot passar. I, és clar, no sabem si en aquest cas pues, aquesta persona pot tenir moltes més complicacions de les que tindria si només té una de les dues infeccions. Per tant, encara hi ha moltes incerteses i hem d'estar preparats i fer totes les mesures preventives suficients per evitar que això passi. I, per tant, la vacuna de la grip, dintre de les seves limitacions, perquè és una vacuna que no té, com sabeu, una efectivitat molt alta, però sí que, per evitar la grip, però sí que és molt efectiva per evitar complicacions de la grip, per tant, per evitar hospitalitzacions i per evitar mortalitat associada a la grip. Per tant, molt important vacunar-se aquest any.
Interessantíssim, doctora, sobre aquest punt. Deixem anar a la qüestió de Lleida. És evident que la situació és complicada. El que podem explicar aquesta hora del matí, per les informacions que ens arriben de l'interior del govern de la Generalitat i pel que s'han anat publicant des de les últimes hores, hi ha un debat intens sobre la possibilitat d'endurir les mesures. Sembla que no hi ha cap debat sobre la necessitat d'endurir aquestes mesures. El que divergeixen diverses parts, també amb pressió evidentment dels alcaldes del Segrià, és sobre el nivell d'intensitat d'aquestes mesures, no? Que hi han de ser-hi les mesures, sembla que està absolutament confirmat per totes les parts, totes les administracions, tots els equips de treball sembla que estan bastant d'acord que Lleida s'ha de prema més l'accelerador al voltant de la necessitat de mesures, però hi ha un debat bastant encès entre la necessitat d'una mesura tan extrema, vaja, la més extrema que hi ha, que és el confinament total, que és el confinament tancat a casa que van viure els mesos de març i abril, o la possibilitat de mesures una mica més laxes, però que siguin més intenses que la que hi ha ara mateix. Podríem dir que és probable que ens estiguem encaminant més cap a la primera que cap a la segona. Però, en tot cas, això, evidentment, al llarg del dia d'avui, probablement, o si no demà, s'haurà de prendre alguna d'aquestes dues mirades sobre la situació. Des del seu punt de vista, veient com creix els casos al Segrià, què defensa més vostè? Una mesura extrema com la de tancar tothom a casa seva o mesures una mica més laxes?
A veure, hi ha una mesura de tancar tothom a casa seva, clar, si no tenim en compte cap altre condicionament, ni econòmic ni de cap tipus, sí, és el que més ràpidament fa baixar la corba epidèmica i fa disminuir el número de casos. Això és evident, però realment una mesura com aquesta té moltes conseqüències. Té conseqüències econòmiques, té conseqüències socials, té, bueno, conseqüències de tot tipus. Llavors, clar, si cada vegada que tenim una situació d'aquestes hem de fer un confinament total, jo això a llarg pas ho veig, és que és molt difícil. Per tant, jo crec que hi han d'haver mesures intermitges que a Lleida no s'han aplicat i que haurien de posar-se en marxa o que ja s'haurien d'haver posat en marxa abans, no? Per exemple, doncs, tot el tema de si, sobretot, qui va condicionar, o no ho dic amb cap plan de criminalitzar ningú, no? Però si no es va preveure que els temporers, quan arribaven per les seves condicions de vida, doncs aquestes persones podien estar infectades i podien transmetre, bueno, això es tenia que haver previst. En aquests moments jo crec que seria imprescindible, doncs, fer PCRs al màxim número de la població, perquè s'està veient que hi ha un gran... Els casos que s'està fent estan trobant, quan estan fent recerca de contactes, estan trobant moltes persones asimptomàtiques. Per tant, això ho estan trobant en el que és la recerca de contactes. Però si no s'està fent estudi de contactes perquè hi ha persones que no formen part de cap grup de contactes d'un cas, aquestes persones no s'estan mirant. Per tant, això ho sabem des del principi. Test, i fem com més tests possibles. Doncs el que s'hauria de fer és... Pues majoritàriament fer PCRs, anar equips allà a fer PCRs, no només els contactes, sinó el màxim número de la població, i començant per tot el grup de treballadors de la fruita, que és on sembla que hi ha... pot haver-hi el percentatge més alt de persones positives. Després també molt necessari...
Ara després la segona mesura, però test massiu.
Test massiu.
Al Segrià.
Sí. Després... fer seguiment de si realment aquests contactes estan fent quarantena, perquè sabem que no és així, i per això es necessiten treballadors socials. Es necessiten molts més treballadors socials dels que hi ha en aquests moments. Sabem, doncs, que, lògicament, aquestes persones que necessiten treballar, perquè si no, no mengen, se'ls hi ha de donar, si han d'estar fent quarantena, se'ls hi ha de donar pues, uns mitjans econòmics perquè no tinguin necessitat d'escapar-se i fugir i anar a treballar i prendre's un paracetamol i fer veure que no tenen febre per poder treballar perquè ho necessiten. Doncs hi hauria d'haver-hi un fons d'ajuda social i econòmica per a aquestes persones perquè no es vegin en la necessitat de si han d'estar fent quarantena, pues, com que no ho poden fer perquè necessiten guanyar diners, doncs s'escapen doncs, i se'n van i van a treballar. Doncs això també és molt important. Després també tot el tema dels mediadors culturals, vull dir, perquè són persones que se'ls han informat molt bé, no parlen el nostre idioma, tenen una cultura molt diferent, una manera de veure la malaltia molt diferent de nosaltres, i per tant tota aquesta informació adreçada especialment a aquestes persones és bàsica. I a part d'això, que ara aquí m'he adreçat només a el que són els treballadors de la fruita, sí. També a nivell de la població. A nivell de la població hi ha d'haver-hi molta més consciència de la que hi ha de reduir la mobilitat. Fins ara, pues, el que s'ha fet amb el confinament perimetral és evitar que hi hagi disseminació del virus cap a altres zones fora del Segrià. I amb aquest tancament o confinament perimetral, aquest és el seu objectiu, i això pues, probablement es aconseguirà. Però, és clar, a dintre, la gent que està confinada dintre del Segrià, aquestes persones, allà no s'ha posat cap mesura especial o dràstica per evitar, excepte el que és el seguiment dels contactes, lògicament, però per evitar aquesta transmissió.
Va haver-hi la decisió, almenys així ho va ressaltar la consellera, de reduir la mida, diguem-ne, de les trobades familiars, no? Trobades, sí. La mascareta obligatòria, que ara hi ha... Que, per cert, li volia preguntar sobre la mascareta obligatòria. Quina opinió en té?
Bé, jo crec que a mi les obligatorietats no m'agraden, però tenint en compte pues, en la fase, en la situació en què estàvem ara, en què pues, realment en situacions en què no es mantenia la distància de metro i mig, dos metres, pues, hi havia molta gent que no portava mascareta i això ho vèiem tant en espais oberts com en espais tancats. Com a mesura per fer que es compleixi, més del que s'estava complint, jo ho veig adequat. No és l'ideal, hauria de ser pues, per responsabilitat individual, sense que ens obliguessin, però realment jo crec que el relaxament que hi havia pues, al carrer tots el vèiem, no? Llavors, esclar, jo entenc que la mascareta és necessària quan no es pot mantenir aquesta distància física de metro i mig, dos metres. Però és que és molt difícil això aconseguir-ho quan estàs en llocs on hi ha molta gent. Per tant, pues, la mascareta obligatòria pues, bueno, és una mesura per evitar això, no? Per prevenir més en aquests casos.
Sobre aquest aspecte, només apuntar també per als oients del Via Lliure que després d'haver-se aplicat a Catalunya, des d'ahir a Extremadura, dilluns a les Balears, demà també es debatrà Andalusia, s'acaba de saber que l'Aragó també ho posarà en marxa a partir de la setmana que ve. Per tant, ja són unes quantes les comunitats autònomes que han adoptat la mateixa mesura que Catalunya, que és la mascareta obligatòria en qualsevol circumstància, excepte en casos molt puntuals, com la gent que està fent esport, per exemple, o evidentment a dins del bany, que no té cap mena de sentit a dins de l'aigua, obvi. Les obvietats tampoc no cal ressaltar-les.
A mi, de totes maneres, m'agradaria fer un apunt que no només és la mascareta. Jo crec que també és molt important, i això potser no s'ha dit tant, perquè aquest dia s'ha parlat de mascareta obligatòria i poc més, però, per exemple, també s'hauria de fer un seguiment per part de les autoritats de realment que es compleixin aquestes distàncies entre, per exemple, taules en les terrasses. Ara tornem a veure que hi ha moltes terrasses en què no hi ha una distància de 2 metres entre una taula i l'altra, no? Al principi era, però després pues, bueno, s'han anat omplint, i ara hi ha més taules. O sigui que tot el que és el seguiment de que realment els centres o els centres d'oci, els bars, els restaurants compleixin aquestes mesures que les autoritats sanitàries van dictar, això també seria necessari que es vigilés.
Mm-hmm. I li volia preguntar per l'Hospitalet en aquest aspecte. No sé si li preocupa el brot, hem parlat amb l'alcaldessa, no ens ha actualitzat les dades, potser algú li va sorprendre que sortís ella i no ho expliqués al Departament de Salut, tot i que, com ens ha explicat, va estar comentada la situació entre l'alcaldessa i la titular de Salut, Alba Vergés, o almenys algú del seu departament, estaven avisats que sortiria a explicar la situació. Tenint en compte una certa proximitat també amb la Vall d'Hebron, no sé si han notat alguna cosa vostès i si els preocupa gaire aquest brot de l'Hospitalet.
Bueno, ens preocupa el brot d'Hospitalet igual que ens preocupa pues, tots els brots que es van detectant cada dia, no? Encara que la majoria són brots domiciliaris i els brots domiciliaris pues, lògicament són més fàcils de seguir perquè són brots petits que afecten un número petit de persones i per tant el seguiment dels contactes és més fàcil, però sí que ens preocupa que cada dia es vagi detectant un número més alt de brots. Per exemple, ja que em preguntava per la situació del Vall d'Hebron, nosaltres ahir, per exemple, nosaltres en quant a número d'ingressos portem moltes setmanes amb cap ingrés nou per Covid, algun dia pues, un altre dia dos, però cap cas greu a la UCI, no, casos sí amb alguna amb plantes d'hospitalització, però com dic, zero, un o dos com a màxim des de fa, pues, podríem dir, més d'un mes o un mes i mig. Ahir, per exemple, a urgències bueno, es van detectar 5 PCRs positives, perquè un era un pacient traslladat de Lleida i que aquest ja se sabia, no? 5 pacients PCRs positives, dels quals bueno, va ingressar un, no? Els altres no. Però és el dia que hem tingut més PCRs positives a urgències, no? Ja com dic, la majoria van marxar a casa perquè no tenien criteris d'ingrés. Però també una dada molt rellevant és que les PCRs que es fan a nivell d'atenció primària, que cada dia se'n fan bastantes, doncs el 20% d'aquestes PCRs en aquests moments estan sortint positives, cosa que dies enrere estava el percentatge de PCRs que sortien positives era inferior a un 5%. O sigui que això també ho hem de tenir en compte. O sigui, hi estan havent-hi més casos. Casos lleus, però hi estan havent-hi més casos. I per tant, això... Pues,
també a l'àrea metropolitana.
Molt alerta.
També a l'àrea metropolitana, clar.
Sí, sí, a l'àrea metropolitana, perquè les PCRs aquestes de primària, de les quals jo tinc les dades, són dels centres d'atenció primària que les envien al laboratori de microbiologia de Vall d'Hebron, que són els que fan, com si diguéssim, tota la microbiologia de tots els centres d'atenció primària de l'ICS. I aquests majoritàriament pues, són de l'àrea metropolitana de Barcelona i com deia, pues, bueno, un 20% de positivitat de totes les que es fan, bueno, és una xifra que preocupa.
Última cosa que li pregunto sobre l'àrea metropolitana. Si es donés el cas, un tancament com ha passat al Segrià tindria algun sentit? O vivim en una zona, o és una zona aquesta de l'àrea metropolitana, molt difícil de tancar des d'un punt de vista de que tots els municipis a quilòmetres i quilòmetres estan connectats uns amb els altres?
Bueno, seria difícil, evidentment, seria difícil, però esclar, però si s'ha d'arribar a fer, pues, s'haurà de fer, clar. Mm-hmm. Ara ens haurem d'acostumar que en les àrees on hi hagi realment un augment d'incidència important que faci pensar i que es vegi i que comenci a haver-hi transmissió comunitària, obligarà a fer mesures d'aquestes. I aquestes mesures no es poden fer a nivell global de tot una comunitat autònoma, sinó que s'hauran d'anar fent per nuclis urbans en concret, que és el que s'ha fet per comarques, que és el que s'ha fet al Segrià. O sigui que això serà una de les primeres mesures que probablement haurem d'anar adoptant si la situació epidemiològica ho requereix.
Magda Campins, com sempre és un plaer parlar amb la doctora cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès. Adiós, molt bon dia.